Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, persones amb alta sensibilitat. El terme el va introduir la doctora Eliana Aron, que va investigar sobre ella mateixa i la seva alta sensibilitat. Parlem d'alta sensibilitat quan una persona té un sistema neurosensorial i perceptiu més desenvolupat que la resta. Això implica que el seu sistema nerviós reacciona davant del més mínim estímul. Concretament, l'àrea frontal i l'amígdala del seu cervell estan en un estat de més alerta que la mitjana i, com a conseqüència, rep, en proporció, molta més informació sensorial simultània que algú amb una sensibilitat mitjana. I això pot derivar en una saturació sensorial i estrès. Ser altament sensible no és un trastorn, és un tret de la personalitat que pot derivar en trastorn quan no és comprès ni gestionat de forma adequada. Una de cada cinc persones neix amb una elevada sensibilitat i això significa ser conscients de coses molt subtils de l'entorn, tot i que sovint ser molt sensible es considera només un signe de vulnerabilitat i no es valora què hi ha de positiu. Diu Eliana Aron que les persones molt sensibles tenen una gran capacitat per processar tot el que arriba als seus sentits d'una manera molt més profunda, més subtil, són més intuïtives i molts dels grans artistes i pensadors de la història van ser persones molt sensibles. Diu la terapeuta psicocorporal Lourdes Reina, que també ens acompanya avui a l'ofici de viure, que moltes persones altament sensibles s'han construït cuirasses profundes per seguir vivint en un estat més o menys confortable i els ha costat comprendre què passava amb la seva pròpia biologia. Lourdes Reina proposa un procés d'autoconeixement a través del cos, el lloc on s'expressa el nostre inconscient i des d'on el nostre sistema nerviós ens avisa que estem entrant en un procés de sobreactivació, perquè en un excés d'informació s'ha col·lapsat. I conèixer com funciona la pròpia biologia pot ajudar la persona a no reaccionar de forma tan desmesurada davant dels estímuls externs. Avui a l'Ofici de Viure parlem de persones amb alta sensibilitat.
Susan Cain. Diversos estudis indiquen l'existència d'una altra correlació entre introversió i creativitat.
Soc Vicky Blanc, psicòloga clínica, i em dedico a treballar el trauma emocional, o diguem-li també dolor emocional, a través de l'abordatge psicoterapèutic EMDR. I també des de fa anys estic molt interessada en integrar a la meva pràctica el treball energètic i de consciència. Es va començar a parlar de PAS als anys 90, per primer cop, per la doctora Hélène Azon. I llavors el PAS es defineix com a persones d'alta sensibilitat. Són aquelles persones molt intuïtives que senten les emocions dels altres com si les estiguessin experimentant elles mateixes, són capaces de desxifrar d'una manera molt precisa els sentiments de la persona que tenen al davant. Són molt empàtiques i, per tant, amb molta capacitat d'entrega als altres i amb una visió molt, molt profunda de la vida. En definitiva, els PAS disposen d'una forma de sentir i entendre el món a través d'un sistema nerviós molt refinat que les converteix en molt bones antenes receptores. Què més podríem dir dels PAS? Són persones molt capacitades per fer feines de mediació, d'integració, per acompanyar i guiar en treballs de creixement personal, molt bons comunicadors, artistes, músics, i són tots els àmbits, tant empresarials com els àmbits de les escoles, hospitals. Tenir un excés de sensibilitat pot ser un tret molt positiu si es canalitza de forma adequada, però quan no és així, es pot desequilibrar amb molta facilitat el sistema intern, ja que es veuen desbordats per les circumstàncies i persones de l'entorn. Un PAS hauria de ser conscient que n'és, conscient d'aquesta qualitat i poder-la gestionar i honorar-la i cuidar-la, ja que sabem que els PAS, persones d'alta sensibilitat, són persones que s'aturen amb molta facilitat, recullen molta informació i emocions de l'ambient I normalment aquest procés es fa inconscientment i molts d'ells desconeixen mecanismes per alliberar i drenar tot allò que els sobra. I a vegades pertany a d'altres persones, també. Llavors, què hauria de fer un pas? Doncs cuidar-se molt, fer un exercici físic, córrer, saltar, nedar, deixar anar tensions, també treballar amb la respiració, amb tècniques energètiques, o amb la meditació, deixar anar i anar ordenant tota la informació que reben, i sobretot amb la natura, i és una gran aliada quan et trobes col·lapsat.
Avui a l'Ofici de Viure, persones altament sensibles. Laura del Caño, ben retrobada.
Gràcies.
Gràcies per ser a l'Ofici de Viure. Lourdes Reina, benvinguda.
Hola, gràcies.
LauraDelCaño.com.
Sí.
I LourdesReina.com. Sí. Són els vostres webs, perquè no me n'oblidi, per qui vulgui tenir més informació. També de la Lourdes, d'aquestes persones amb alta sensibilitat, que acabem de saber, acabaves de dir, que hi ha una associació.
Sí, hi ha una associació amb seu a Mallorca, i allà recullen les persones de terapeutes que estem en aquesta línia
de treball. Sí, perquè, és clar, el que he quedat parat és dels nostres molts oients que se senten altament sensibles. Hi ha moltes aportacions molt interessants al Facebook del programa. Comença l'Eduard Terrero, amic de l'Ofici de Viure, que diu que la sensibilitat per ell és un premi, que gaudeix d'ella. La Míriam es considera molt sensible des de ben menudeta. A la Mònica diu, soc molt sensible i em considero pas, persona altament sensible, gaudeixo molt de qualsevol detall de la vida, això seria un avantatge, però té una major sensibilitat al dolor, gran empatia cap als altres, que et fa sentir el dolor dels altres també, ens sentim més vulnerables. La Mireia diu que és fina la línia entre l'alta sensibilitat i la susceptibilitat. És a dir, que aquí hi ha tot el regne dels matisos, com si diguéssim.
Sí, hi ha matisos. Habitualment la persona amb alta sensibilitat, com que desgrana tant la informació que rep, sol ser susceptible. És a dir, perquè està veient des de molts llocs de punt de vista, i llavors, com que desgrana tant la informació, sol ser susceptible, perquè en el moment en què rep una informació comença a fer càbales de tota mena, però és quasi inconscient. És a dir, que està donant voltes a un tema, i clar, llavors arriba que un entra en una susceptibilitat evident, sí.
Llavors, quina és la frontera entre la sensibilitat normal i l'alta sensibilitat?
Jo, com que... Jo vaig partir de la base que és molt difícil, perquè és molt difícil de mesurar amb números una sensibilitat. La resposta a mi me l'ha donat la biologia. I per això la meva línia va cap a la biologia. És a dir, que si partim des del punt de vista de cervell, la biologia ens dona una resposta, i és que en el moment en què una persona té una sensibilitat normal, que no sé què vol dir, però una sensibilitat normal, rebrà una informació, per exemple, 10. I d'aquesta informació 10 drenarà 8, per exemple. La persona amb alta sensibilitat rebrà 10 i drenarà 3 o 4 de punts, si poguéssim posar una puntuació. Llavors, amb tot el que resta, queda dins. I la persona altament sensible no sap inclús que el té dins. És a dir, que va rebent una informació que va emmagatzemant en l'inconscient, i no sap que ho té. Per això també es diu que la persona amb alta sensibilitat sap coses que no sap que sap. I això és molt clar, perquè aprèn sense saber que està aprenent. I això és molt, molt interessant pels nens, també. És a dir, que tenen una altra forma d'aprendre, també. No estereotipada.
Ens escriu també al mur del Facebook de l'Ofici de Viure l'actriu Cristina Gàmiz, diu, avui he vist un helicòpter aterrant al terrat de l'Hospital de Sant Pau per un transplantament i m'he posat a plorar d'emoció. És evident, doncs, que un altre tipus de persona no hagués plorat per veure un helicòpter. Bé, Laura del Caño, què hi afegiria tot el que hem dit fins ara?
Lo encuentro un tema apasionante realmente. A mí cuando me llamasteis del programa y me invitasteis a venir con este tema, yo era una clasificación que desconocía realmente, ¿no? O sea, que, bueno, llevo 20 años trabajando en terapia, pero no sabía que existía el PAS, ¿no? Entonces me empecé, como siempre hago, a documentar, informar, reflexionar, profundizar. y me encuentro entonces un test en internet, ¿no? Por internet pues me encuentro un test y entonces lo hago y resulta que yo también soy una persona según este test, según los resultados de este test. Entonces, vale. ¿Por qué explico esta anécdota? Porque también pienso, también el enfoque desde el que yo trabajo, ¿no? Pienso que las clasificaciones, los diagnósticos son herramientas que pueden ayudar mucho y también que pueden desayudar, ¿no? Entonces, por lo menos, pues claro, poner este punto de inicio, ¿no?
Sí.
Una vez dicho esto, yo creo que la alta sensibilidad es un paraíso perdido. Es decir, como que todos hemos estado en este paraíso de la alta sensibilidad en los momentos, pues sobre todo prenatales, perinatales y postnatales, yo diría igual hasta los 2 años, ¿no? Y después, pues perdemos esta alta sensibilidad y empezamos a defendernos creando estas corazas, estos mecanismos de defensa, estos automatismos del carácter que, ojo, son absolutamente imprescindibles y necesarios para sobrevivir. Que no sé, como últimamente hay una tendencia también a que hay que cargarse los mecanismos de defensa o el ego, y no, es decir, esto es necesario para sobrevivir afectivamente y psicológicamente, entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Después, entrando en esta clasificación, que como bien se decía, no es una patología, no es un trastorno, es una tendencia de carácter, es una tendencia de personalidad, y lo importante es cómo con cualquier otra tendencia de carácter, yo pienso que es el autoconocimiento, ¿no? Que es este aforismo griego que está tan vigente del conócete a ti mismo, que es absolutamente necesario para poderlo gestionar bien, para poder saber cómo eres, qué te pasa y cómo cuidarte y cómo respetarte. Y luego habría pues cómo estas personas de alta sensibilidad podrían derivar a lo mejor en trastornos patológicos si no se cuidan, ¿no? Por ejemplo, si una persona con alta sensibilidad consume sustancias, podría brotar en trastorno psicótico, ¿no? Podría llegar sí. A esto. Entonces también es importante ahí el autoconocimiento y saber que sí y que no.
Hi ha més probabilitats que les persones altament sensibles consumeixin drogues o alcohol, etc.
No tinc jo cap estudi que pugui...
Sí que el don de la sensibilitat, el llibre en el qual ens hem basat de Lian Aron, diu que sí, que les persones sensibles, altament sensibles, com que ho processen també amb tot amb més profunditat, també ho fan amb els seus propis defectes, són més sensibles a la crítica i són més perfeccionistes i són més sensibles a l'alcohol, les drogues, al tabac, al fred, la calor, els medicaments, etc.
Exacte,
ara,
sí.
Que siguin més sensibles no vol dir que tendeixin a tenir addiccions.
Exacte,
correcte, no?
Exacte. Exacte, sí. És a dir, la sensibilitat sí que hi és, perquè en realitat tot el que sigui sensorial, és a dir, tots els sentits, estan molt més, reaccionen molt més ràpid. Una persona que es pren un cafè i és altament sensible, no tothom, però la majoria ràpidament li farà efecte, o la medicació, per exemple. Els metges donen medicació i se sap que una persona d'alta sensibilitat necessita un terç de la medicació que es donen habitualment. És a dir,
caram.
Jo, per exemple, vaig al metge i dic, m'ha de tractar com si fos el sistema nerviós d'un bebè, perquè és tal qual. És a dir, si la quantitat a prendre són 500 mil·ligrams, la persona amb alta sensibilitat necessita 150 mil·ligrams, 200 mil·ligrams.
Ah, però el metge, per començar, li deu preguntar què és una persona altament sensible,
sí.
Perquè això nosaltres no ho hem estudiat a la carrera.
Exactament, exactament. Per això és necessari... Jo crec que hi ha tres punts a començar a difondre això de l'alta sensibilitat. Un són les escoles. Perquè els nens amb alta sensibilitat es noten ja des de que han nascut. Un altre són l'equip metge, els metges també. I els altres, l'equip terapèutic. Perquè inclús l'equip terapèutic, si un terapeuta pot ser terapeuta, però no pot ser, a lo millor no és altament sensible, difícilment comprendrà la persona que té davant amb alta sensibilitat. Per què? Perquè la persona amb alta sensibilitat vindrà un dia a la teràpia, una setmana a la teràpia i vindrà estabilitzat. Vindrà a la següent setmana i estarà pels núvols, que estarà eufòric, per exemple. I l'altra setmana vindrà i estarà pel terra. Però per què? Perquè hi ha un tema molt important que és la sobreactivació, que es confon moltes vegades amb polaritat. I això s'ha d'estar molt alerta amb això.
Llavors el diagnòstic de trastorn bipolar, per exemple, té punts de connexió?
Té punts de connexió, clar que sí. No vull dir que tots les persones diagnosticades de bipolar siguin altament sensibles, però sí que hi ha moltes persones altament sensibles que estan diagnosticades de bipolar. I això s'ha d'anar alerta perquè en realitat només cal gestionar aquesta sobreactivació. Hi ha uns mecanismes per equilibrar-ho. Quan hi ha una sobreactivació? Quan el cervell ha rebut tanta informació que ja no pot més. El sistema nerviós què fa? Fa una pujada d'adrenalina. L'adrenalina i la serotonina és bàsic pels PAS, perquè una amb l'altra es compensen. És a dir, quan l'adrenalina està alta, la serotonina baixa. Quan la serotonina puja, l'adrenalina baixa. És a dir, que les dues altes o baixes no poden estar. Es complementen fantàsticament. Llavors, quan hi ha una sobreactivació, l'adrenalina puja. Quan puja l'adrenalina, hi ha un excés de cortisol en sang que pot durar fins a 48 hores des del fet que l'ha causat. És a dir, que quan el cortisol en sang és molt alt, hi ha la sobreactivació. Llavors, amb aquesta sobreactivació hi ha tremolors, taquicàrdies, hi ha, com jo li dic, un pensament en tipus núvol, que un no sap què està pensant, però que està pensant. No és definit el pensament. Hi ha una sensació de no estar en el terra. Hi ha una sensació de voler aïllar-se. Tots aquests símptomes corporals vol dir que hi ha cortisol en sang. I que això, el punt és desfer aquesta part, doncs amb uns mecanismes per baixar cortisol i que pugi...
Però no cal medicació.
No cal medicació. D'acord. No cal medicació.
Insistim, doncs, en aquest missatge que ens diu la Lourdes Reina: ser altament sensible no és un trastorn, és un tret de la personalitat.
Exacte.
Podria derivar en trastorn si no es gestiona adequadament.
Exacte, amb un trastorn de depressió, d'ansietat, de trastorn de la personalitat...
Elaine Aron. La sensibilitat expressa el fet neutre d'una receptivitat més gran a l'estimulació.
Llavors, les oients i els oients que es consideren sensibles, tornem a posar-nos en la seva pell. Per exemple, la Isabel, que ens escriu al mur del Facebook de l'Ofici de Viure, que es considera altament sensible en absolutament tot, per crear vincles d'empatia, per aconseguir més perfecció, per sentir-me millor amb mi mateixa, ens diu la Isabel, amb la feina que faig, per captar millor el que s'espera de mi, per traduir-ho en el producte final. Sense sensibilitat no es pot produir res material ni immaterial. Ella no necessàriament entraria, no?, en les persones altament sensibles. Bé, hauria de fer el test que diu la Laura del Caño, no?
Sí.
Però no ho sabem, no?, si entraria en
aquest... Bueno, també val, com deia la Laura, no? Un test no determinarà res. I, a més, amb les persones amb alta sensibilitat no hi ha un diagnòstic, perquè no és una patologia.
Clar.
Per tant, és una ressonància, si sí o si no.
Val. O sigui, de fet, això cada oient ho
exactament,
ha de saber.
Exactament, sí. Perquè ningú li pot dir, ni bueno, cap terapeuta li pot dir...
Bé, això fins que no ho descobreixi una farmacèutica, que sí, que el dia que ho descobreixi una farmacèutica començarà aquí a fer un gran negoci, dirent, ara diagnosticarem l'alta sensibilitat.
Sí. Per això corroboro, no?, la importància del buen diagnóstico,
clar.
I si no vas a diagnosticar bien, mejor no diagnostiques, no?, porque, claro, es un etiquetaje, es un enquistar a la persona en realidad, no es mirar lo que eres y no cómo estás. Que eso es importante, ¿no? Porque, bueno, igual estás sensible en ciertas épocas de tu vida y en otras no tanto, ¿no? O estás sensible ante ciertos temas por una vivencia o por temas de biografía y en otros no tanto. Entonces yo, claro, tengo una mirada más puesta en cómo uno está más que en lo que uno es.
Claro, también es el tema que comentava també la Laura, no? És un perill i és una oportunitat alhora. Perquè què passa quan una persona s'assabenta que és altament sensible? És a dir, habitualment aquestes persones han portat una vida que han anat de terapeuta en terapeuta, de metge en metge, creient que tenien alguna cosa estranya. És el que jo em trobo habitualment i puc parlar en primer lloc, jo de mi mateixa. No? Una altra característica és que hi ha com una consideració de que sóc raro, sóc un bitxo raro. Això ressona molt amb les persones, perquè realment la comunicació ja és diferent. Són persones que la superficialitat no l'entenen, és a dir, tenen uns vincles molt profunds. I ara, dit això, també quan un descobreix que és altament sensible, hi ha el perill d'enquadrar-se en aquest punt.
En quin sentit?
En el sentit de que, com que sóc altament sensible, llavors ja no faig quines coses, ja tu m'has de respectar. És a dir, que hi ha unes etapes, des del moment que un sap que és altament sensible, hi ha... aquesta part de dir, jo com que sóc sensible, llavors jo ja no puc fer quines coses i ja no tu m'has de tractar diferent.
Com una protecció. No?
Com una protecció, sí. Però és tot el contrari. És a dir, jo ara ho sé, jo sé que el meu sistema nerviós funciona d'una forma determinada, I a partir d'aquí sóc el responsable de cuidar-me jo mateixa o jo mateix. És a dir, hi ha uns passos, primer de tot, molt clares les necessitats fonamentals de cadascú, molt clares, i això és bàsic per les PAS. És a dir, quan necessito menjar, perquè això és un tema de sobreactivació, quan una PAS té gana, se sobreactiva. El seu sistema es posa en alarma. Quan necessito beure, quan necessito descansar, quan necessito tot lo fonamental, tot lo fonamental. S'ha de tenir molt clar. Una altra cosa molt clara que s'ha de tenir són els límits externs i interns. Això què vol dir? Que jo, si sé que anant a uns grans magatzems durant 40 minuts em sobreactivaré, sóc el responsable d'anar-hi 20 minuts. I si cal, que potser no cal. Llavors, totes aquestes coses, un és responsable.
Perquè aquí hi ha la psicòloga Laura. Com sap una persona si està sobreactivada?
Hombre, hi ha símptomes, no? Pues símptomes d'estrès, símptomes d'ansietat, símptomes de, incluso si se manifiesta el estrés y la ansiedad durante mucho tiempo, puedes llegar a tener una depresión, ¿no? A deprimirte. Pero sobre todo el estrés, ¿no? Sobre todo el neguit interno, ¿no? Entonces yo creo que hay lo que dice Lourdes, lo comparto completamente, como la responsabilidad de conocerme, conócete a ti mismo que hablaba antes, y de cuidarme. Y entonces hay maneras de, cómo nos bloqueamos, ser conocedores de cómo nos bloqueamos la sensibilidad y cómo podemos también liberarla, ¿no? Es decir, cómo podemos descansar o drenar, que decía ella, ¿no? Entonces, en esta sociedad en la que vivimos también es una cultura y una sociedad que nos bloquea. Hay una tendencia a bloquear la sensibilidad, ¿no? Yo más bien invitaría a ponerse en contacto, o sea, las personas que no se consideran altamente sensibles o que están escuchándonos y dicen nada que ver conmigo, pues invitaría a revisarse si hay un bloqueo de la sensibilidad también, ¿no? Si hay una desconexión, ¿no? Si hay una anestesia, ¿no? ¿Cómo me estoy anestesiando la sensibilidad? A través de las sustancias, de la comida, de la bebida, de las redes sociales, de la televisión, de un montón de cosas que hay al abasto ahora mismo que nos bloquean, ¿no? Y como maneras de conectarse con uno mismo y con una misma, pues lo que hablaba antes la persona que hablaba, ¿no?, en diferido, que era el contacto con la naturaleza, ayuda mucho. Yo también diría cualquier tipo de manifestación y de experiencia artística, ¿no?, como pues la música, el arte, ¿no?, o experiencias terapéuticas que ayudan a desbloquear.
Merche Pasamontes. Hi ha persones que amaguen la seva sensibilitat o que n'han desconnectat.
Sovint es confon gènere amb sensibilitat, Lourdes Reina. Els homes, com si els homes fossin menys sensibles.
Sí, aquí els homes altament sensibles tenen una doble feina a fer. Perquè socialment l'home no està ben vist que estigui expressant la seva sensibilitat.
Això està canviant, però sí.
Està canviant, però encara en el nostre inconscient col·lectiu hi és. Llavors, el que passa és que els homes, els PAS, homes, han hagut de reprimir tant, que curiosament hi ha es produeix una paradoxa, i és que es creuen no sensibles. I són enormement sensibles, però han hagut de fer un gran esforç per tapar aquesta sensibilitat.
I aquí hi deu haver un munt de cuirasses, eh?
Un munt de cuirasses i moltes, moltes patologies, també.
Déu-n'hi-do.
Sí, els homes realment és tot un procés per ells.
Un tant per cent, diu Elian Aron en el llibre El don de la sensibilitat, que un tant per cent elevat de les persones altament sensibles són socialment introvertides, tot i que aproximadament el 30% són extrovertides. La timidesa és una altra característica que pot formar part d'aquestes persones. Cap persona neix tímida, diu aquesta autora, només té una predisposició més gran a la timidesa que es desenvolupa o no en funció de les experiències socials que visqui en la infància. Així, tenint en compte la seva gran sensibilitat, les persones altament sensibles tenen una probabilitat més gran d'arribar a ser tímides o socialment ansioses si viuen experiències socialment desagradables, però insisteix que no necessàriament és una característica que hagin de tenir les persones altament sensibles, la timidesa. Hi està d'acord la Laura?
Sí, absolutamente, absolutamente. Sí que creo que hay, bueno, como se está hablando, ¿no? Como que hay una tendencia a la introversión porque, claro, hay mayor percepción, ¿no? de lo que está de piel hacia adentro, ¿no? Y entonces hay un contacto con el mundo interior, ¿no? Hay una tendencia a la introspección. Entonces, bueno, esto te introvierte, ¿no? Y estás más cómodo muchas veces en la introversión que en la extraversión, claro. ¿No? Y que en lo social, porque en lo social es fácil que los estímulos empiecen a ser demasiados, ¿no? Para las personas altamente sensibles, y entonces empieza esta sobreactivación y que se puede generar el estrés, ¿no?
Ara, quina gran riquesa, Lourdes. Jo la felicito per ser una persona altament sensible. Va, i a la Laura també, perquè clar, segons
jo
el també test
també,
sí, sí. I a totes les oients i els oients que són altament sensibles. Per començar, per aquesta capacitat de percebre molts matisos.
Sí, no? Sí. Realment, quan el llibre de l'autor Aaron, El don de la sensibilitat, al principi fa, quan un l'agafa, fa una mica de ràbia. Perquè quan un no ha integrat aquest tret de personalitat, dius, com pot ser un do, això de la sensibilitat? Si jo pateixo això contínuament. És a dir, hi ha moltes persones que ens estan escoltant, segurament, i dius, però és que a mi això em fa patir. I és clar que fa patir, perquè tot està tan desordenat i això fa patir. Però en el moment en què, mica en mica, i això és tot un treball, això no és una cosa d'aquí...
De vida, no?
De vida. I de vida i de missió, quasi jo diria, con uno mismo. Llavors, quan encara no està integrat, òbviament no pot ser un do. Ara, quan un comença a integrar aquest procés i se'n dona compte de la capacitat que té, realment és un do. I és un do, a més, no se'l pot quedar ningú, aquest do. No te'l pots quedar per tu. I això obliga, és a dir, hi ha com una responsabilitat quan un ja comença a integrar aquest do, de compartir-lo. Perquè si no, no té sentit. La doctora Aaron deia, en algun lloc, no sé si l'he vist en algun reportatge, deia que si la persona altament sensible no es veu obligada a ser més pràctica, en realitat quedarà aïllada. I això és fantàstic. És a dir, la persona amb alta sensibilitat ha de ser capaç de viure en aquest món pràcticament per no quedar aïllada. Perquè si no, òbviament, cada vegada els inputs són més forts, ens crea una sobreactivació més gran, ens anem retirant i quedem aïllats. Llavors, aquesta practicitat de la que parla la doctora Aaron s'ha de posar, sí o sí.
Com es fa això, Laura? Com es viu en aquest món?
Cuidándose. No, volvemos al autoconocimiento y al me cuido, o sea, sé que me puedo exponer a ciertos estímulos pues un tiempo determinado, de una manera determinada, con cierto tipo de personas y respetarse a uno mismo, autoconocerse y respetarse y darse a conocer también de esta manera, ¿no? Es decir, presentar esta parte de uno mismo, ¿no? Es decir, sí. Ei, yo tengo esto.
La Cristina ens ho planteja en un comentari al Facebook, diu, cada dia visc aquesta sensibilitat millor, és un regal, com molts comentaris dels oients apunten, però a vegades et sents incomprès pels del voltant.
Claro, bueno, esto, como dice Lourdes, te puede crear una tendencia de aislamiento, ¿no? Pero la cosa es también la aceptación, ¿no? De estos rasgos de personalidad y la autoestima con estos rasgos de personalidad. Es decir, querer esta parte de ti, aceptarla, respetarla y, por lo tanto, ponerte en lo social con eso también, ¿no?
Carl Gustav Jung. Les persones sensibles estan més influenciades pel seu inconscient, que els dona informació de màxima importància.
aquestes persones altament sensibles de les quals estem parlant avui a l'Ofici de Viure, llegim en el llibre de l'Eliane Aron que perden força més temps intentant inventar solucions als problemes humans simplement perquè són més sensibles a la gana, són més sensibles al fred, a la inseguretat, al cansament, a la malaltia. Són historiadors, filòsofs, jutges, escriptors, artistes, investigadors, teòlegs, terapeutes, mestres, pares, ciutadans conscienciats. Van néixer per estar entre els consellers i pensadors, entre els líders espirituals i morals de la seva societat. Tenen tots els motius per sentir-se orgullosos. Consells per empresaris que tinguin empleats altament sensibles. Normalment les persones altament sensibles són molt conscients i lleials, es mostren molt atentes a la qualitat, són bones en els detalls, són intuïtives i amb visió de futur i de vegades superdotades, són els empleats ideals. Són conscients de les coses més subtils i s'estimulen amb més facilitat, treballen millor amb menys estimulació externa i cal que tinguin silenci i tranquil·litat. Persones altament sensibles no es desenvolupen bé quan se les observa per avaluar-les, per tant s'han de buscar altres mitjans per avaluar-les. Dediquen menys energia a les relacions socials i això les pot fer menys visibles o semblar que no estan ben connectades amb l'empresa. No els agrada la promoció agressiva d'ells mateixos, esperen que els superiors siguin conscients de la seva feina i les persones altament sensibles poden ser les primeres de preocupar-se per una situació anòmala en el lloc de feina i això els pot fer semblar una font de problemes, tot i que la seva sensibilitat els pot ajudar a evitar problemes. Aquest aspecte és molt interessant, o sigui, és tot això que hem dit fins ara, en un context en què hi ha molta gent en el món de l'empresa, com, bé, com es jutja, si és que s'hauria de jutjar, que no, des dels caps, no? Com es veu des dels càrrecs, des dels llocs de responsabilitat i també des dels mateixos companys.
Sí, aquí és un tema important de parlar-ne, perquè, com tu deies, les PAS habitualment tenen la tendència a passar desapercebudes, però se n'adonen més ràpid i de coses molt més petites de forma instantània. Per això, treballar en grup, quan hi ha un grup i hi ha una persona amb alta sensibilitat, és molt bona per veure tot el context del que està passant i fer com lligams entre una cosa i una altra. És a dir, en realitat són molt conciliadors. Aleshores, tenen la capacitat de fer resums del que s'està vivint intentant aunar tot el grup. I això és molt bo pel grup.
Vostè, abans de ser terapeuta, ve del món de l'empresa, com hem dit més d'una vegada en aquest programa,
i
m'imagino que també ho devia viure i patir.
Jo no ho sabia i llavors ho patia. Ho patia perquè, a més, no era còmode pels altres. És a dir, perquè jo no parlava molt i quan parlava, d'alguna forma semblava que sentenciava. I això posava com una mica a la defensiva l'altre, perquè es pensava que jo l'estava jutjant. I simplement donava una opinió després d'haver constatat el que estava passant. I això passa.
I també era molt vulnerable a l'opinió dels altres?
Sí, totalment. Sí. Aquesta susceptibilitat encara. Quan estic sobreactivada, jo encara haig de parar i dic, a veure, un moment, perquè no sóc, ara mateix no puc veure això d'aquesta forma perquè estic sobreactivada. Per tant, haig de fer una retirada enrere i de dir, ara no ho puc veure així. Llavors està bé. Quan ja comença a conèixer-se i té aquesta tendència a ser susceptible, de dir, no, ara no puc jutjar això que està passant.
Quant temps triga ara aproximadament, tot i que ja ens ha insistit que això és un treball, no?
Però ara
aproximadament a distanciar-se de la situació, quant temps triga? Depèn de la situació i del dia, no?
Depèn del dia. Sí, ara és bastant automàtic. És bastant automàtic ara, perquè l'avantatge és el coneixement del cos físic.
És
a dir, quan un està en molt contacte amb el cos físic i ja sap el que... Perquè jo abans pensava que em trobava malament, que tenia una malaltia. És a dir, quan tenia la taquicàrdia, quan tenia la suor, quan tenia aquesta sensació de tremolor. Clar, jo pensava, jo estic malalta. Llavors, no, quan jo ja sento això, ja sé que m'estic sobreactivant. Doncs en aquest moment és quan jo em prenc la retirada i llavors ja es fa com quasi automàtic.
Laura.
La importància del cuerpo, no?
Sí, sí, l'autoconeixement.
L'autoconeixement i del cuerpo, de com el cuerpo és la brújula, realment.
Sí,
no?
Clar, el que tendim a dir és que aquesta persona, aquesta feina, aquesta situació em posa molt nerviós.
Claro.
Bé, bueno, ens quedem amb això.
Tirar pelotas fuera, echar la responsabilidad fuera. Entonces, cuando hablábamos de esto de la empresa, igual hay algunas personas altamente sensibles que nos están escuchando y que se sienten mal en sus puestos de trabajo, porque no se sienten pues como en órbita, ¿no? En la órbita, o en sintonía. Entonces también ahí volvemos, y perdonad que insista tanto, pero es el autoconocimiento, ¿no? Es decir, es tu responsabilidad el autoconocerte y saber si encajas, porque a lo mejor hay personas que están eligiendo mal el puesto de trabajo, ¿no? En el sentido de que no es el lugar que me corresponde, no me van a valorar en esta empresa en concreto, no me van a valorar mis virtudes, ¿no? Como persona altamente sensible. Entonces ahí hay un patrón de relación que la responsabilidad la tiene la persona de en qué lugar te estás poniendo, ¿no? Igual la relación sea con una empresa, que sea con una pareja, que sea con cualquier otro tipo de vínculo, ¿no?
No hem parlat de les parelles, Lourdes Reina. És a dir, d'una parella amb dos membres altament sensibles,
és tremendo, compatible. És tremendo, és tremendo, perquè saps què passa? És que és la profunditat absoluta. Llavors, un dels dos ha de trencar això. A veure, no vol dir que no funcioni, però aquí hi ha, és com un... Jo he tingut les dues parts i una parella altament sensible també dona una gran profunditat, però alhora es necessita la practicitat que deia abans. La practicitat també en la parella, és a dir, quan tots dos són molt introvertits cap a dintre, profuns, un navega en l'inconscient i en l'inconscient de la parella també. Llavors aquí s'ha de ser una mica com més lleuger.
Clar, aparentment, vist des de fora, semblaria com si fos més compatible que un fos altament sensible i l'altre no.
Sí, després hi ha l'altre pol, on un de la parella és altament sensible i l'altre no. Llavors aquí també, per conjugar-ho, és tot un treball. Perquè coses tan simples com que a la Paz li molesta el volum de la ràdio, el volum de la televisió, aquí pot haver un conflicte ja. Perquè, clar, amb tres punts que estigui de veu, la persona amb alta sensibilitat ja en té prou, i l'altre potser necessitarà 10. Llavors aquí, clar, es munta...
O anar al camp del Barça, per exemple.
O anar al camp del Barça, per exemple.
Sí. Laura.
Bueno, respeto, ¿no? Respeto es la palabra que me sale al, sí, escuchando ahora esto, ¿no? Es decir, conocimiento, autoconocimiento, conocimiento de la otra persona y responsabilidad de que te estoy escogiendo cada día, ¿no? Estoy eligiendo continuar en esta relación, sí, seas altamente sensible o no seas, ya, altamente sensible, correcto. Estoy escogiendo estar aquí, entonces si estoy escogiendo estar aquí, pues intento asumir tus características y vivir con ellas y adaptarme a eso, si es que estoy escogiendo eso, ¿no?
Perquè vostè, i perdoni ara la pregunta a Laura del Caño, de tras gruixut, creu que hi ha més compatibilitat entre les parelles si hi ha diferents tipus de personalitat o diferents caràcters o temperaments, per entendre'ns? Més que no passi, s'assemblen molt? O no vol generalitzar?
No quiero generalizar, porque... Al final creo que en cada etapa de la vida, ¿no? La vida es larga, si es que la vida te lo permite, y cada uno tiene las experiencias que requiere para ir aprendiendo. Entonces, a lo mejor en una etapa de la vida tienes una pareja que se parece mucho a ti y eso es lo que necesitas en ese momento y para aprender y para evolucionar, y en otra etapa de la vida pues tienes una pareja, te vas al otro polo y bueno, es como la elección de la pareja tiene mucho que ver con los patrones de referencia, ¿no? Los patrones de relación que hemos adquirido con nuestras figuras de referencia, que suelen ser los padres.
Pero te puedes
y
ir
hay
al
un
otro,
trabajo a hacer.
Te puedes ir al otro polo, como si diguéssim, pero que la relación sigue compatible.
Sí, claro, sí, perfectamente.
Sí, usted lo ha visto todo eso.
Sí, va. Claro, absolutamente. Sí, la relación de pareja es un trabajo continuo, ¿no? También.
Bé, doncs hem d'anar acabant. Lourdes Reina, pel que fa al treball corporal, que és del que vostè s'ocupa, alguna suggerència, alguna recomanació de com el treball corporal ens pot ajudar a regular aquesta sensibilitat alta?
Sí, el treball corporal ajuda molt a conèixer el cos i començar a veure els indicis de la sobreactivació. És a dir, habitualment, i com he dit abans, paradoxalment, la persona que arriba a la consulta moltes vegades no coneix el seu propi cos. Per què? Perquè s'ha hagut de distanciar perquè li tenia por. Perquè sent tant, la sensació és tan forta que al final el que fa és separar-se per no sentir tant. Llavors està en una dicotomia cap-cos, on aquí no hi ha un matrimoni possible. Llavors, cada vegada que la persona es va apropant més al seu cos, el va comprenent, curiosament, aquesta alta sensibilitat es va gestionant millor. Però no és pas separant-se, sinó apropant-se.
Persones altament sensibles. Hi ha una associació a nivell d'estat espanyol, com ens deia la Lourdes Reina, amb seu a Mallorca, i tota la informació que vulguin també la podran trobar en un documental que properament es traduirà.
Sí, un documental que es diu Alta Sensibilitat, fet per la doctora Aaron.
Que es troba en anglès i que vostès estan traduint.
Exactament.
Molt bé, i que es podrà comprar.
Sí, es podrà comprar amb DVD.
Lourdes, Laura, moltíssimes gràcies. Fins ben aviat.
A vosaltres.
Gràcies.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Amb en Sergi Torres avui volem parlar de fins a quin punt hem de transformar la realitat exterior. Sergi, ben retrobat, benvingut.
Gràcies
per ser amb nosaltres una setmana més a l'Ofici de Viure.
Gràcies.
Molts oients volen, amb la millor intenció, canviar allò de fora, canviar el que passa. Transformar el seu àmbit, fins i tot intentar canviar algunes persones, perquè ja seria un altre tema, no? Bé, què suggeriries a partir d'aquesta intenció?
Clar, fixa't que estem parlant de dues paraules que es diferencien, que és canviar i transformar. Nosaltres volem canviar el que ens envolta, volem canviar les altres persones, volem canviar-nos inclús a nosaltres mateixos, perquè volem assolir un benestar. Però en realitat el canvi real, autèntic, és quan tu transformes la realitat. I transformar la realitat, que vol dir anar a l'altre costat de la forma, que vol dir anar a l'altre costat del que estàs veient, que vol dir creuar la situació, fixa't, la perspectiva és completament diferent. Canviar-la, no l'estic creuant, l'estic rebutjant, vull que sigui d'una altra manera, no la vull així. En canvi, transformar-la implica que la creuo. Creuar-la, per creuar-la, primer l'he de veure i acceptar. Un cop jo l'accepto, aleshores és que puc viure-la. I viure la situació és el que em permet veure i viure la transformació externa. Hi ha un exemple. Fa unes setmanes estava donant una xerrada, em van convidar a una associació acompanyament al dol, l'associació Marc GG. I el Paco i la Rosa, que són els fundadors, van perdre un fill de 17 anys. I és curiós com ells m'explicaven la seva visió de la mort del seu fill, que en un principi és molt dolorosa i ningú la vol, però quan s'obren a viure-la i assumir què estan sentint, aleshores veuen com aquella situació es transforma fins al punt de crear una associació d'acompanyament al dol. Això és un acte creatiu. Això és una acció que no rebutja la situació, sinó que està creant una situació completament nova dins del mateix context. Tots els éssers humans tenim la capacitat de transformar el món en el que vivim. El que passa és que no ho fem perquè el volem canviar, rebutjant-lo. Aleshores, aquesta perspectiva d'acceptació i de viure el que estem vivint és clau per descobrir inclús habilitats nostres, possibilitats i capacitats que no coneixem.
Aquesta associació és Andorra?
Sí.
D'acord. I ens pots repetir el nom?
Sí, Marc GG. Mm.
L'Elisabet Pedrosa també els coneix, eh?
És cert. Sí. Comentava que també havia estat allà.
Bé, per tant, la paraula clau, com sempre, seria acceptació?
Acceptació. Mm. Quan tu acceptes el que estàs vivint, comences a descobrir que hi ha un agraïment intern al que estàs vivint. I aquell agraïment et permet veure la situació des d'un altre prisma completament diferent. De fet, és aturar-te a viure allò que està succeint.
Gent que, per exemple, vol transformar, vol canviar el món des d'un, no sé, des del voluntariat d'una altra associació o des d'una ONG, aquí la paraula acceptació no sé quin paper hi jugaria, perquè dius, home, és que si acceptes que hi ha fam al tercer món, llavors ja no t'hi poses, com si diguéssim.
Clar, perquè entenem l'acceptació, la confonem amb resignació. I acceptació no és passivitat, és el contrari, és una acció real autèntica. Per exemple, poso la idea sobre la taula. Moltes persones intenten canviar les situacions de desigualtat. Moltes persones, avui dia, intenten canviar les desigualtats que es troben en el món a través de rebutjar les situacions que estan vivint. És a dir, a través de rebutjar allò que estan veient. Si jo em fixo en qualsevol situació de desigualtat, veuré que en aquella situació no hi ha vida, no hi ha amor, no hi ha harmonia. Si jo rebutjo aquella situació, no estic portant harmonia, no estic portant pau, no estic portant amor, estic portant més del mateix. Per això jo demano a les persones que estan ajudant a d'altres que revisin si en aquesta ajuda estan rebutjant alguna cosa o no. Perquè sense donar-nos compte, i torno a posar idea sobre la taula, moltes vegades estem intentant ajudar en qualsevol situació rebutjant la situació.
Molt interessant. Espero que en puguem continuar parlant ben aviat, d'aquest rebuig que hi és molt en la nostra societat.
Exacte.
En molts àmbits també quotidians. Sergi, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Espa.
Fins aviat.
Ens veiem.
Àlex Rovira, amb el seu bloc de notes en la recta final d'aquest Ofici de Viure, parlant-nos també de la seva visió sobre aquestes persones que han desenvolupat una sensibilitat extrema. O potser, Àlex Rovira, ben retrobat, benvingut de nou. Potser aquesta sensibilitat, preguntes tu, bé, fins a quin punt no la tenim tots i el que hem fet és bloquejar-la, no?, amb cuirasses.
Correcte. Jo la pregunta que em faria sobre el tema d'avui és: allò que es considera excepcional en quant a sensibilitat potser fora lo normal si no visquéssim en un món ple de cuites, ple d'angoixes, ple d'estrès, ple de corrupció, ple d'incerteses, ple de volatilitats. Probablement tots tenim la capacitat d'escoltar-nos, escoltar el cos, escoltar l'altre, escoltar les emocions, meditar i veure com funciona la nostra ment, però senzillament en el dia a dia i en les cuites perdem aquesta capacitat. Les persones que, per una predisposició natural, genètica o adquirida, encara la mantenen, les considerem anormals, quan entenc que en un estat de salut i d'equilibri tots hauríem de tenir aquesta sensibilitat, el que sigui, en el patiment aliè, en les molèsties físiques que tenim, a qualsevol qüestió. Per tant, jo posaria aquí l'exemple de, si em permets, els canaris i les mines. Saps a què em refereixo, Gaspar?
Bé, un dia fa anys ens vas esmentar aquest exemple, però penso que val la pena recordar-lo.
La idea és molt senzilla. A les mines, abans, el detector natural que tenen davant d'una fuita de gas o d'un gas tòxic que pugui manllevar la vida de la gent que està treballant a la mina, és posar un canari que és groc, que és vistós, a la gàbia, a dintre d'una gàbia, a la que el canari deixa de bellugar-se i cau mort. Doncs els miners han de fugir corrents perquè hi ha un gas que no estan detectant però que els pot arribar a matar d'una manera lenta i inconscient. Els canaris són la gent absolutament sensible. Són aquelles persones que normalment detecten abans que els altres que les coses no van en ells, en la relació, en la societat, en el món. Per tant, jo canviaria la mirada i diria que això que es considera una normalitat hauria de ser lo normal i que probablement els que estem malalts som els que no ens adonem d'allò que passa perquè no tenim la sensibilitat.
I, Àlex, tu que viatges molt, què ens està passant, no?, que estàs veient també i fins a quin punt aquesta falta de sensibilitat també cap al nostre entorn i cap a desconnexió també de nosaltres mateixos és generalitzable a Occident, no?
Jo crec que sí, perquè hi ha un excés d'estimulació i al final genera això, una banalització. Jo recordo quan era petit i vèiem la imatge d'un atemptat, quedàvem tots absolutament astorats a casa i es feia un silenci i es produïa una conmoció. Actualment tu veus imatges de desgràcies i hi ha persones que n'estan tan acostumades que poden seguir mastegant el sopar, mirant la televisió i veient l'escena dramàtica. Crec que per un excés de sobreexposició hi ha hagut una banalització d'allò que és essencial i crec que com a societat ens hauríem de qüestionar moltes vegades què estem fent malament respecte a la banalització d'això. A mi no em deixa de sorprendre que munta les notícies tot seguit d'una notícia dramàtica es posin a parlar d'esports com si res no hagués passat. D'acord que hem d'informar i ho hem de fer, però no, el problema no està en els que emeten la notícia, el problema està en com nosaltres estem perdent la capacitat de digerir i assimilar allò que està passant al món, especialment amb allò que té a veure amb el patiment de l'ésser humà.
Sí, sí, no, i parlant de digerir, és clar, si estem sopant una truita mentre veiem aquelles imatges, allò va cap a dins també, encara que no ho sembli.
Probablement la qüestió vingui per aquí, que estem banalitzant tot i vivim en una societat hiperestimulada on cada cop es busca més l'estímul intens i no l'estímul profund. I són coses molt diferents, no? Sembla que, evidentment, la intensitat genera addicció, l'addicció que genera l'adrenalina, i jo crec que cada cop precisament es detecten més casos de síndrome de fatiga adrenal, perquè cada cop hi ha més persones que van totalment, sense saber-ho, addictes a l'adrenalina i perden la sensibilitat, evidentment, perquè l'adrenalina el que et fa és no sentir per fugir, per sobreviure, però quan ja la portes tan a sobre perquè vius amb un nivell d'estrès tan gran fins que el cos no et peta, aleshores sí, quan el cos peta i la gent ha d'estar a casa i cuidar-se i guarir-se i observar com passa el temps i ser pacients, aleshores comencen a adonar-se del cant de l'ocell, de com neix la flor, d'altres coses que estaven allà però que no les veien. És un mecanisme pur de percepció selectiva.
Àlex, moltíssimes gràcies per aquest estímul profund de cada setmana amb el bloc de notes que ens fa reflexionar. Fins ben aviat a l'estudi.
Una abraçada a tots.
Una forta abraçada.
Gràcies.
How wonderful life is when you're in the world, world, world. If I was alone on the top, I'd kick off my shoes,
kick off my shoes, kick my shoes off.
But the sun's been white, white, kind of wild. I wrote the song. It's for people like you and people like me. I wanna keep on turning on. So excuse me for forgetting, but these things I long for. You see, I forgot you. If they please. I'm doing beautiful. How wonderful it is when you're in the world, world.
Kick off my shoes off.
I wanna reverse this.
hope you do.